L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Quan l'explorador britànic Richard Burton va publicar el 1885 la seva traducció de les històries tradicionals de l'Orient Mitjà, el llibre de les Mil i una nits, va meravellar els lectors europeus amb la llum de l'extraordinària riquesa narrativa de la literatura àrab. Avui ens sentirem la seva música, una amanida oriental de la millor música que ens cuinarà des del control tècnic Rocío García i us posarà a cau d'orella l'espia de Mahler. A través de les Mil i una nits coneixem personatges que han passat a formar part del nostre propi imaginari col·lectiu. La llavor de les Mil i una històries la posen el sultà Zarazar després d'haver estat traït per la seva dona de més confiança. El sultà pren aleshores una donzella del seu harem cada nit i la mata a l'albada del dia següent. Un dia i un altre fins que el seu país s'hagi quedat sense consorts adients excepte les dues filles del seu visir, a saber, Sherezad i la seva germana Dunyazad. Sherezad, però, inventa un complot per salvar la vida. Ella li explica al sultà una nova història cada nit sense revelar mai la conclusió fins a la nit següent. El sultà, incapaç de contenir la seva curiositat sobre el resultat d'aquests contes encantadors, retarda la seva execució. El sultà la manté viva cada matinada perquè vol conèixer el final de cada màgica història. Mil dies i tres fills més tard es casa amb ella. I el seu germà es casa amb la seva germana. I tot és goig i felicitat. Els personatges dels contes inclouen Sinbad i els seus set viatges, històries del virtuós Harun al-Rashid, Aladí i la seva meravellosa llum, Ali Baba i els 40 lladres, etc. Els compositors que assumeixen els contes s'han centrat o bé en la mateixa Zarazad com a contadora de contes o en els propis contes. Més enllà de la mateixa Zarazad, aquestes històries individuals han inspirat diversos compositors en els darrers dos segles de la història de la música. Trobem el califa de Bagdad de l'any 1800 de François-Adrien Boieldieu, Abu Hassan el 1811 de Carl Maria Bombeva o Ali Baba de Luigi Cherubini. Composta aquesta darrera l'any 1833, va ser la darrera òpera del compositor italià amb residència a França. No va obtenir gaire bones crítiques i l'únic que ha perdurat en el repertori de les orquestres ha estat la seva obertura, que ara escoltem en les mans dels músics de l'Orquestra Simfònica de Londres, conduïda per Lawrence Foster. El compositor francès Maurice Ravel, amb el segle XX acabat d'estrenar, també va assumir el paper de contador de contes a les seves Cerezades particulars, doncs en va fer dues versions. La primera, una obertura de concert, escrita el 1898, essent l'obra per a orquestra més antiga de Ravel. La segona partitura, composta 4 anys després, pren la forma d'un cicle de cançons. Aquí, a Xerezat, se li dona veu a través d'un text del poeta Tristan Klingsor, per desitjar, com ens diu la musicòloga Moen Buja, que pugui viatjar tant com ho feien les persones de les seves històries. Escoltem el segon moviment de la Xerezat de Maurice Ravel, que du com a títol La flauta encantada, i ens narra com una jove esclava té cura del seu amo mentre el seu amant fa sonar la flauta. Ens la canta Susan Graham, ben acompanyada per l'orquestra de la BBC de Londres, conduïda per Jean-Pascal Tautelier. Una Xerezat amb accent francès. La partitura de Ravel que acabem d'escoltar va néixer de l'admiració que el compositor francès sentia per la Xerezat, que ha passat a la història de la música com el referent simfònic de les Mil i una Nits. La suite Xerezat, composta l'any 1888 pel compositor rus Nikolai Rimsky-Korsakov. A la seva suite, Korsakov va reflectir 4 històries. Sinbad, el príncep Calendar, el jove príncep i la jove princesa i el festival de Bagdad.
L'espai de la simfònica.
La música basada en les Mil i una Nits de Rimsky-Korsakov la podreu reviure aquest divendres al Teatre Municipal de la Faràndula de Sabadell a 9:15 del vespre amb els Simfònics del Vallès conduïts pel seu director titular, Xavier Puig. El primer número de la suite du pel nom El mar i el vaixell de Sinbad, tot i que després Korsakov va desdir-se i esborrar els títols perquè el públic centrés l'atenció de l'oient només en la música. És curiós com els compositors es desdiuen dels guions en què han basat la seva música. En fi, En tot cas, la primer i contundent veu que escoltareu és la del sultà, seguit del balanceig de les onades del mar, acaronant el vaixell de Simbad, el marí. Les aventures de Simbad el marí eren un caramel massa dolç perquè passés desapercebut per la indústria del cinema de Hollywood. L'any 1957, el director Nathan Juran signa la pel·lícula Simbad i la princesa, el setè viatge de Simbad, amb música de la mítica veu sinfònica de les pel·lícules d'Alfred Hitchcock, Werner Herzmann. Aquesta és la seva festiva obertura. Thank you. Tornem al Cerezat que ens ocupa el de Rimsky-Korsakov i el seu segon moviment dedicat al Príncep Calendar. El conte del Príncep Calendar fa referència a un príncep reconvertit en un monjo que ha professat vots de pobresa, castedat i humilitat. La seva història ens arriba amb el timbre del fagot, una música on el monjo evoca el seu passat esplendorós de poder i glòria. Així ens ho explica musicalment Rimsky-Korsakov, el príncep calendar reconvertit en monjo. El tercer moviment és l'amor entre el príncep i la princesa fet música. Pareu atenció als dos temes, el del príncep amb la veu de la corda de l'orquestra i el tema de la princesa, un ball sensual amunt i avall encarnat en les escales ascendents i descendents del clarinet. Un diàleg a la fi que serà interromput per l'aparició de la veu de Sarajat, el violí solista, perquè no oblidem qui ens explica la història.
Thank you.
quart moviment és el relat musical de la festa a Bagdad, descrit per Xerezad. Llum i color orientals farcides de ballarins i perfums i aromes exòtics. Tornen a aparèixer els temes de moviments anteriors seguint el pols de la festa oriental. I a la fi, la música puja a bord del vaixell de Simbad, ara enmig d'una tempesta, d'onades gegantines que l'empenyen contra les enroques coronades per l'estàtua d'un guerrer gegantí. La veu de Xerezad es torna a fer sentir per darrera vegada i el tema del sultà reapareix, transfigurat amb un to amable i suau. És la renúncia a la venjança. El violí sol s'enfila aleshores fins al registre més agut per il·luminar un final feliç.
Thank you.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Rimski-Korsakov no serà l'únic referent musical de les Mil i una nits que els Simfònics del Vallès us oferirem, recordo, al Teatre Municipal de la Faràndula aquest divendres a 8:45 del vespre i amb repetició el dia següent al Palau de la Música Catalana de Barcelona a 7:15. També en aquest concert podreu gaudir del concert per a violí i orquestra del pianista i compositor turc Fazil Zay, subtitulat Les mil i una nits a l'harem. El solista serà un dels músics catalans més excelsos del nostre panorama, el violinista i membre del Quartet Casals, Abel Tomàs. El primer moviment comença només amb el violí i un instrument de percussió característic de la música tradicional turca, el kudum, abans que s'uneixi l'orquestra completa. Zay combina fragments melòdics turcs amb harmonies riques i complexes, amb moments poètics per a violí sol. La riquesa evoca la música de Rimski-Korsakov, però hi ha compositors d'inspiració popular clarament més moderns, com George Enescu o Béla Bartók. Les influències melòdiques i harmòniques turques són fonamentals en la peça. Escoltem el tercer moviment, presidit per un tema molt popular de la música tradicional turca i que fins i tot ha estat versionat per la música pop, com després podreu escoltar. Primer, Fazil Zay, en el tercer moviment del concert per a violí, en aquesta ocasió interpretat per Patricia Kopaczynskaya.
Connexions.
I aquesta és la versió pop del tema popular turc que fa servir Fazil Say en el seu concert per a violí, ara tunejat pel grup Bonnie M amb un títol de ressonàncies russes. Rasputin, a que no l'esperàveu aquesta?
Enemies. But the ladies beg, don't you try to do it, please.
No, this one.
I tanquem el programa d'avui amb una versió oriental autèntica del Xerezat de Rimski-Korsakov, una música creada per a ser interpretada per aquest invent meravellós de la cultura occidental com és l'orquestra simfònica, traduïda ara per a un conjunt de música tradicional àrab, el Rabab de Turquia. Com ens diu l'escriptor lleidatà Emili Balló, el protagonista de les Mil i una nits no és Sinbad, ni Aladí, ni Ali Baba, sinó aquella veu, la veu de la jove Xerezat, sensual i intel·ligent, capaç de confondre el príncep pèrfid, la narradora traçuda que empresona voluntats, la noia que cada matinada salva el món amb el seu inexhaurible serró d'històries insomnes. Xerezat és aquella veu de la infantesa que ens parlava des dels peus del llit, la veu perfecta, l'alè de totes les històries, la literatura mateixa. No hi ha escriptor al món que comença una història que no aspiri a ser una nova Xerezat, disposada a seduir i enganyar el príncep lector i salvar el món de les misèries quotidianes, ni que sigui per una nit, per unes hores, fins que els ulls aguantin. Paraules precioses d'Emili Balló. Que la vostra vida, fins que ens tornem a reveure, sigui com el desig que ens transmetem entre nosaltres just abans d'engegar l'interruptor de la música amb els nostres instruments en els concerts. Bon viatge.
Thank you.
L'espia de Mahler, un programa de la Simfònica del Vallès a Ràdio Sabadell 94.6.